Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El Departament de Salut advertia ahir que si la situació no millora, que si la situació no canvia pel que fa als nous contagis diaris, es veuran obligats a prendre noves mesures restrictives per intentar frenar la quantitat de nous casos que hi ha cada dia, que de moment els hospitals estan aguantant, que sembla que la vacunació és efectiva i que, per tant, en aquest sentit, malgrat que hi ha molts més contagis que no pas ara fa un any, la situació als hospitals és molt millor. Però també ahir Magda Campins, la presidenta del Comitè Assessor del Govern en matèria de Covid, advertia que si les coses no canvien i que si de fet acaben empitjorant, en qüestió de dies hi poden arribar a haver fins a 500 persones ingressades a les UCI del país. Ahir van posar una altra xifra damunt de la taula, la de més de 15.000 visites diàries que s'estan fent darrerament als centres d'atenció primària, justament per aquesta allau, per aquesta nova gran quantitat de casos que hi ha en aquesta sisena onada de la Covid i que s'estan ajuntant amb moltes d'altres patologies, algunes d'elles respiratòries. Jo en soc prova viva ara mateix, que hi ha al país i que estan fent que hi hagi molta feina als centres d'atenció primària. Des dels CAPs, fa dies que estan alertant que la situació comença a ser insostenible. De moment, però, no arriba una resposta en forma de més restriccions, com a mínim a dia d'avui, que nosaltres sapiguem. La Mònica Solanes és metgessa de família, treballa al CAP 11 de setembre de Lleida i és vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctora Solanes, com estem? Molt bon dia.
Gràcies per convidar-nos a participar al teu programa.
No, home, no, moltes gràcies a vostè per acompanyar-nos. És sostenible tenir entre 15.000 i 20.000 visites diàries, tal com estan a dia d'avui els centres d'atenció primària?
Quan estem en onades, el que passa és que deixem de fer la feina que nosaltres fem habitualment, que és el sentit de la nostra funció dins de tot el sistema sanitari. Aquest és el problema. Fem tot el que podem, però quan entra tant tema Covid, es desplaça tota l'altra casuística que nosaltres atenem, situacions noves que cal estudiar, i si no comencem a estudiar-les, doncs aquestes situacions es demoren i tot el que passa a l'hospital pensem que en realitat és el que primer ha començat al nostre centre d'atenció primària, no? Llavors, també descompensacions de pacients que venen quan poden, però venen més descompensats del que ho haguessin fet, no?
Sovint parlem dels hospitals, ens fixem en els hospitals i en les xifres que registren els hospitals. Hi ha aquests llindars que ens havien explicat, no? de 1.000 persones ingressades, que ja s'està complint a planta, les 300 persones ingressades a la UCI a partir del moment en el qual s'han de començar a fer reprogramacions dels hospitals. I, en canvi, no ens hi fixem tant quan la Covid ja us està obligant a modificar el dia a dia els centres d'atenció primària.
Sí, sí, és cert. És que passa molt desapercebut, però acaba afectant a una proporció o un segment molt gran de la població, perquè realment tothom acostuma a adreçar-se d'entrada és al seu centre d'atenció primària. Sí que de vegades s'utilitza molt les urgències, però tot sovint l'acudir a un servei d'urgències no acaba sent la solució a molts dels problemes que té la persona, perquè un servei d'urgències pot atendre molt bé determinades circumstàncies agudes, de patologia aguda, però no és un lloc on es puguin fer estudis ni on es puguin fer seguiments tampoc, no? Un servei d'urgències té un altre plantejament. Llavors, passa desapercebut el fet de que la primària cada cop tingui més restringida la capacitat d'atendre la seva activitat normal, però acaba afectant a molta població.
Ara ja està passant a Catalunya? És a dir, teniu tanta feina relacionada amb la Covid cada dia que la resta de qüestions han de començar a quedar desplaçades?
Comença a passar. O sigui, és una cosa progressiva, saps? No és quelcom que passi de forma sobtada, sinó que és una cosa progressiva. Nosaltres ja fa setmanes que estem notant un increment de la quantitat de visites respiratòries que són a vegades Covid i a vegades no Covid, perquè en altres onades pràcticament tot el respiratori, un percentatge molt alt era Covid. Ara la situació és que a través del Covid hi ha també altres malalties respiratoris que no són aquesta.
Què està arribant? És a dir, aquesta Covid amb què està convivint?
Està convivint amb virus respiratoris, d'altres tipologies, que són més comunes, alguna grip comença a haver-hi, tot i que poc encara, però hi ha altres virasis que no són aquesta. Hi ha regularitzacions de malalts respiratoris crònics que no havíem vist l'hivern passat, per exemple, i ara sí que n'estem veient. Tot això és un volum de pacients important que s'han d'atendre perquè estan en agut. Aquests s'han d'atendre... Llavors queda esperant altra patologia que també l'estaríem veient en altres circumstàncies, que no és tan aguda, però que, bueno, clar, li va passant el temps.
Eh? Enteneu que en la situació actual d'incidència de la Covid i en el vostre dia a dia als centres d'atenció primària ho continuem fiant tot per ara a demanar prudència i el certificat Covid?
És que, a veure, com, això és com molt complicat, ho entenc jo. És molt complicat prendre decisions on es poden acabar finiquitant negocis, no? Ja ho entenc jo, això, eh? Però realment el certificat Covid dona una seguretat, però tant com per pensar que es puguin ajuntar persones sense mascaretes, bueno, ho estem veient contínuament, no? Aquests espais d'oci tancats, jo com a metgessa veig això i m'esgarrifa una mica, és que no puc evitar-ho, perquè jo sé que una porció d'aquelles persones acabaran, hauran agafat el Covid i encara no ho saben i es transmetrà, no?
Li preocupa el que pugui passar a partir d'aquest dimecres, dijous, en què en principi hauríem de començar a veure què ens va passar pel que fa a contagis durant el pont de la Puríssima?
Sí, sí, és que ja n'estem veient, de contagis del pont de la Puríssima, ja n'estem veient. Sí.
Ja us estan arribant.
Sí, 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 ja els estem veient. Hi ha més quantitat de persones acudint a fer-se test i la proporció de positius, no tinc una xifra per donar-te, però la percepció és que també ha incrementat respecte fa unes setmanes. Sí, sí.
Per tant, entenc, en un criteri mèdic, ja estem anant tard a posar més restriccions?
No m'atreveixo a dir-te això, que anem tard. És que no m'atreveixo. Crec que hi ha una part molt important de responsabilitat individual per intentar evitar el tancament de negocis. Crec que hi ha una part de responsabilitat individual a la que costa molt de renunciar.
Ens hem relaxat massa com a societat. No, o no sé si ens hem relaxat o ens fa... Necessitem pensar que això de la pandèmia ja no va amb nosaltres.
Sí, al final potser hauran d'arribar aquestes restriccions formals, més severes, perquè no hem estat capaços individualment d'assumir-ho i intentar-ho fer millor.
La mascareta, per exemple, vostè quan veu com la fem servir es posa les mans al cap?
Sí, sí, és que encara tot ara, després de 2 anys, encara hi ha força gent que la porta sota el nas, quan tots ja sabem, sí, no? On s'instal·la el Covid, el coronavirus, on s'instal·la, doncs hem de cobrir el nas. Sí. No, vull dir, en fi.
Clar, l'atenció primària, ja heu explicat i ho heu explicat des de fa temps amb les onades anteriors dels nivells de pressió tan brutals de feina als quals us trobeu, no? Justament per aquesta incidència de la Covid. Com estan els ànims per intentar fer front al que és aquesta sisena onada, que tot just fa 3 setmanes ens miràvem a Europa, no?, i dèiem, bé, ells allà estan molt malament i nosaltres no, nosaltres estem molt vacunats i ells no tant, no? I resulta que 3 setmanes després ja hem vist que allò que estava passant allà ja ens està començant a passar aquí. Com estan els ànims als centres d'atenció primària per gestionar també aquesta situació?
Estan complicats els ànims, eh? I de tots els estaments, perquè també, per exemple, el servei dels administratius està sent molt dur. No sé quant costa d'aconseguir més administratius als centres, com trobar-los, vull dir, eh? Ja no parlo de la part econòmica, jo estic parlant de trobar personal per poder fer certes tasques. Però els administratius estan ara també passant una situació molt complicada perquè al cap s'adreça persona malalta que necessita ser visitada, barrejada amb persona que necessita tot això del certificat Covid, que segurament hi havia opcions d'haver-ho fet d'altra manera sense saturar la demanda assistencial pura, no?
El certificat Covid, esteu notant també que ha suposat un increment de feina per vosaltres? I entenc que moltes persones grans, per exemple, que no sàpiguen manegar-se amb la tecnologia i que acaben venint aquí per dir, escolta'm, doni un paper.
Sí, sí, tant. Ha col·lapsat molt administratiu, unes cues enormes, però el que sap greu és que estan barrejats amb gent que està malalta, que necessita ser atesa per altres qüestions, no? I també ha col·lapsat infermeria, perquè infermeria estan fent els tests, però també estan vacunant i també haurien d'estar fent la seva feina pròpia, que és el que et deia al principi, no? Deixar de fer la feina pròpia acaba tenint un cost. Hi ha un estudi publicat sobre el cost que té deixar de fer la feina, eh? El doctor Sisó amb els seus companys de recerca doncs, han publicat un estudi on es veu el desplaçament dels diagnòstics de patologia habitual quan a l'atenció primària no podem fer la nostra feina.
El problema és que s'han de desplaçar molt de pressa aquests casos per la urgència de l'onada, però després tornar-s'hi a posar el dia requereix molt de temps, no?
Clar, saps que ens hem trobat que al sortir de l'onada prèvia, no? I cada cop que hem fet interonades, diguéssim, hem tornat molt a presencialitat, a obrir les consultes, a visitar, i ens hem trobat visites de 5 motius de consulta, apuntats en un paper, perquè la gent ha passat situacions i no han desaparegut, han vingut allà per explicar-nos tot el que els ha passat. O sigui, són visites molt denses, de les que de vegades es deriven barrejar les situacions menors i situacions més importants.
Avui explicàvem a l'informatiu que una de les coses que ha decidit el departament és que ara, quan es detectin aquests positius, intentarà tornar a fer aquest estudi de contactes. És una bona idea? Ho dic perquè això és una mesura que fins ara, quan s'ha intentat, ha funcionat com ha funcionat, però que una cosa sí que ha demostrat, que és que fer aquest seguiment i aquests estudis de contactes és molta més feina també pels centres d'atenció primària.
Sí, és cert que és molta més feina. Nosaltres, en la mesura que puguem, sí que ens agrada fer-ho, perquè, bueno, perquè tens una visió més real de quants casos en positiu, quants casos positius s'estan detectant, no? I això, clar, ens agrada. I també perquè el que li dius que li has fet un test, el visites en aquell moment i li dones la informació, sigui positiu o sigui negatiu, i dones la informació personalitzada del que ha de fer aquest contacte, és bo i segurament canviar conductes, no? Perquè a vegades el contacte d'un positiu es fa un test, és negatiu, però tu li expliques que durant 10 dies es pot ser positiu i les mesures de cura que ha de tenir. Si no es fa aquesta visita, probablement això també se perd, no? Llavors, nosaltres, per pensar què és el millor, doncs el millor seria poder-ho fer. Potser ja arriba un moment que això és inviable, també. Ens ha passat en l'onada prèvia, eh?
Ara comença la vacunació dels nens de 5 a 11 anys. Això serà a partir de demà. Ja hi ha, ahir, només ahir, es van donar aquestes més de 45.000 visites. Això tindrà alguna incidència també en els CAPs, en el sentit de pares que vulguin demanar hora per assessorar-se, que vulguin preguntar, que vulguin fer consultes prèvies amb els pediatres abans de que els nens es vacunin. En alguns CAPs que on també s'hi habilitaran punts especials de vacunació per aquesta vacuna pediàtrica.
Segur que sí. La vacunació pediàtrica és molt sensible. Hi ha pares molt conscienciats en el sí, però també hi ha pares amb incertesa de què fer. I això acaba normalment en una consulta telefònica personal amb la persona de confiança, que serà el seu pediatre o l'infermera de pediatria, no? Per tant, segur, sens dubte, això generarà una demanda important per prendre una decisió sobre aquest tema.
Vostè creu que les persones a partir de 40 anys s'haurien de vacunar amb aquesta tercera dosi, més enllà de la gent gran, justament per intentar posar o acotar, no?, la incidència que estem notant d'aquesta vacuna? Ho dic perquè avui llegíem a La Vanguardia, per exemple, que el Ministeri de Sanitat s'està plantejant, no?, i d'estudiar aquesta mateixa setmana la possibilitat d'avançar aquesta vacunació amb tercera dosi a la població com a una barrera o un intent de posar-li una barrera, no?, aquesta sisena onada de la Covid.
Doncs amb la informació que tenim ara sobre la malaltia i sobre les vacunacions que tenim disponibles en aquest moment, tenint amb la informació que tenim, jo sí en seria partidària. Jo, de fet, estava desitjosa que em posessin aquesta tercera dosi de vacuna perquè ja m'estava afrontant amb molta patologia respiratòria sense saber exactament quina era Covid i quina no, i jo estava desitjant posar-me-la pues, perquè no tenim més informació que la que tenim i en aquest moment a mi em sembla que és el més recomanable.
Però també per seguretat, no? Fins i tot entre els professionals, que suposo que veieu com anaven sortint estudis que limitaven la capacitat de les vacunes, limitaven en el temps, em refereixo a l'eficàcia o un alt percentatge d'eficàcia de la vacuna, i vosaltres treballàveu dia a dia, no?, en primera línia, sense tenir aquest reforç.
Exacte. Llavors, saps què passa? Que una persona igual avui te dona negatiu, però demà o passat demà pot ser que sigui un Covid. Llavors, és molt difícil estar molt segur de que el pacient que tu estàs visitant és un respiratori no Covid, no? Millor, jo per mi era més segur estar vacunats i almenys nosaltres no ser vectors comunitaris ni vectors dins de casa, vectors vull dir transmissors de la malaltia.
No, i fins i tot també per la pròpia salut mental dels professionals, no?, que ja esteu sotmesos a molt d'estrès, a moltes preocupacions pel volum de feina, per la manera de treballar, per les coses que heu d'anar deixant de banda i que sou conscients que van deixant de banda, i fins i tot també per aquesta pròpia seguretat personal. De fet, el còctel de tot plegat ha fet que hi hagi molts companys vostres que estan de baixa.
També, sí, sí. Sí, la veritat és que en aquest moment no sabria dir-te la quantitat, però hi ha gent claudicada emocionalment i hi ha gent que encara està aguantant però que estan tocats, que estan passant-ho malament. I és preocupant perquè la manera òptima d'anar a treballar i afrontar els problemes d'altres persones és amb una bona capacitat pròpia, no?, emocional pròpia, per contenir i abordar bé els problemes que tenen els demés. I no estem ara, el col·lectiu mèdic, el d'infermeria segurament es passa el mateix, no? No estem pas en bones condicions, crec que hi ha estudis sobre això i se n'estan fent, que tindrem informació més acurada exactament de tot això, però es nota, es percep, els companys no estan en la millor situació, des de nou que no.
Per cert, ahir, i amb això acabo, la deixo anar cap a la feina, que em consta que a partir de les 9 està ocupada, però ahir el govern va participar de la presentació d'un vídeo d'una campanya amb el Gremi de Restauració animant la població a anar als bars i als restaurants. Què li sembla?
Doncs jo intento anar a restaurants o a bars en exteriors. I ara aquestes... Jo et parlo per mi, me preguntes què me sembla.
Sí, a vostè com a persona, a vostè com a metgessa, com a doctora, diguem-ne, el mateix govern, vostè és funcionària, si no m'equivoco, no? Interina o funcionària, diguem-ne, però treballa pel sistema públic, no?
Vaig a provar, sí.
Perfecte, doncs una doctora del sistema públic veu com el seu govern participa d'aquestes campanyes, li demano la seva opinió personal i professional, diguem-ne.
Sí, jo, espais tancats amb molta gent, a mi em fan molt respecte. I quan jo vaig amb la meva família, els recomano sempre, ni que sigui passar una mica més de fred, però llocs que tinguin aquestes estufes d'exterior, i llavors encara, vale, sense fer grans trobades, no? Però en unes condicions així, doncs d'acord.
La doctora Mònica Solanes és metgessa de família, en el seu cas treballa al CAP 11 de setembre de Lleida, és vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que, per cert, ahir la Can Fic va rebre la Creu de Sant Jordi, per tant, enhorabona per la feina de tots aquests anys i pel reconeixement.
Moltes gràcies, sí. Són molts anys de trajectòria, segur que això ha suposat una empenteta d'ànim per tots.
Doncs que serveixi per això, perquè vosaltres com a professionals la necessiteu segur i nosaltres com a ciutadans necessitem que hi sigueu. Doctora, gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passeu un minut del punt de les 9, fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia. Avui amb la Montserrat Nebrera, l'Alberto Gómez i el Joan Serra al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.